immunològic, les conegudes cèl·lules T reguladores que eviten que les cèl·lules immunes ataquin el propi sistema del cos. Gràcies a la seva feina i a la seva recerca s'han pogut desenvolupar tractaments que ara s'estan avaluant en assajos clínics amb l'esperança de poder tractar o curar malalties, oferir tractaments contra el càncer més eficaços o prevenir complicacions greus després dels trasplantaments de cèl·lules mare.
Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12 i 5 minuts. Benvinguts, bon dia a tots. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, brevetjarem els nostres investigadors perquè a Son Espases, a Palma, han trobat un sistema que podria servir per acabar amb la fibrosi quística. Se tracta de fagoteràpia. Què vol dir això? Digo, virus que se mengen a les bacteris. Molt curiós. Ben igual que la selva, on es, fora i la, uns animals se mengen en els altres, els virus se poden menjar els bacteris. I d'aquesta manera, a Son Espases han trobat un sistema que ara ha d'anar a un assaig mèdic que pot tornar-se un any o dos perquè se pugui aplicar en general. Eren dos pacients adults, però parlarem amb el cap de pediatria de Son Espases, perquè afortunadament en la prova d'estaló, els que sigueu pares, sabreu que en la prova d'estaló amb una goteta de sang que eren nounats, tot d'una se detecten un caramull de malalties, entre d'elles la fibrosi quística. Després parlarem amb bales de Sem d'Esplà, o concretament amb la bala de Sineu, perquè tant Sineu com Costitx estan, que treuen foc pesquijals, perquè fa anys que el camí vell que unia Sineu i Costitx està tancat fa desenes d'anys per un privat que va comprar la finca, però el camí és d'ús públic. Hi ha dues sentències que ho diuen i encara no s'han executat. Molta gent diu que el camí és públic i els sinevers antigament i els costitxers per anar i venir anaven per aquest camí i volen que se torni a obrir. Parlarem a la balda de Sineu, a menys que mos diu. A la nostra radiografia mallorquina avui en Joan Ferrés mos duen el mític Joan Barceló, qui va ser l'home del temps durant desenes d'anys a Ràdio Televisió Espanyola i és un dels porrerencs més coneguts que hi ha a Mallorca. I per acabar, analitzarem l'actualitat del cap de setmana amb el nostre ínclit Xavi Canyelles, naturalista, gran aficionat a la història, i que té un caramull de personatges a dins la seva veu. Vendran tots ells i amb ells, i amb en Xavi Canyelles analitzaran la totalitat d'aquest cap de setmana sempre en clau d'humor. Així que na Yolanda Ruiz a la producció i en Víctor Hernández en el control tècnic començam el dia a Mallorca. If I were you, I'd realize that I love you more.
You said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been. I saw you walk in your door.
Avui començant parlant de la fibrosi quística, la malaltia rara més freqüent a Occident. Té un origen genètic, afecta tots els òrgans que produeixen secrecions, però a Mallorca hi ha una bona notícia. Dos pacients han rebut un tractament en fagoteràpia, que això vol dir que són virus que se mengen a bacteris. Ara mos ho explicaran els especialistes. S'ha aplicat de manera exitosa, però ara l'Agència del Medicament no vol que se faci de manera genèrica perquè volen esperar un assaig clínic. Eren dos pacients adults, però volen parlar amb el cap de servei de pediatria de Sones Pases, el doctor Joan Figuerola. Doctor, bon dia, benvingut.
Perquè, hola, bon dia.
Perquè també, a través de la prova d'estaló, en els nounats, sí que se pot detectar aquesta malaltia, tot i que de vegades et difuixa qualcú. És a dir, la prova d'estaló serveix, ha estat un salvavides importantíssim, tant pels pediatres, sobretot, com pels infants. No és així, doctor?
Sí, sí, ha estat molt important perquè ha permès la detecció precoç de la gran majoria de lots que estan afectats per aquesta malaltia. I com que la detecció precoç és molt important per poder posar en marxa els tractaments que tenim i d'aquesta manera no deixar evolucionar la malaltia. Per tant, diguem que és clau quan tantes poden saber que un nen que neix té la malaltia. De fet, avui en dia, en els tractaments que tenim, pot implicar que el lot que neix tingui molt poques coses de lo que era la fibrosi quística clàssica, m'entenc? Que en quan no teníem aquestes medicacions.
Quin medicaments pren? Antibiòtics? Quina és la medicació?
Diguem que hi ha com dues fases de... Bé, diferent fases de tractament, no? En el principi, la malaltia té sobretot una afectació digestiva per una mala absorció intestinal i després té una afectació respiratòria que és la que normalment modula la vida d'aquests al·lots. Però llavors també hi pot haver afectació hepàtica, pancreàtica, endocrina, vull dir que les manifestacions són diverses. Llavors, quant a els tractaments, el primer que vàrem tenir fa anys era el tractament amb enzim pancreàtics, que això ja va permetre que aquests al·lots se desenvolupassin, diguem, sense una malnutrició. I això és molt important, vull dir, vàrem passar d'al·lots que la seva perspectiva de vida era de molt pocs anys, a que ja aquests anys anessin augmentant. Després, clar, hi havia totes les cures de lo que és la malaltia en si, de les conseqüències de la malaltia. I aquí hi havia fàrmacs que procuraven que les secrecions del pulmó fossin més fluides i els poguessin treure millor. Llavors, que aquestes secrecions se sobreinfectaven i havien de donar antibiòtics, fer fisioteràpia, vull dir, hi havia molt de tractaments que anaven a les conseqüències de la malaltia. Fins que fa com uns 10 anys varen començar a sortir els fàrmacs, els moduladors de la funció de la proteïna CFTR, que és la que causa la malaltia, i a partir d'aquí ja anem un poc a l'origen, a la causa de la malaltia, amb la qual ja no hi ha conseqüències i ja no necessitem en gran mesura aquestes medicacions, diguem, a lots que des del principi iniciem el tractament amb moduladors. A veure, que tampoc duim molt d'anys i no sabem si a la llarga aquests bons resultats se mantindran. Esperem que sí, però encara no estem segurs. Supos que d'aquí 20, 30 anys, 40 anys, llavors veurem el gran encert de descobriment de tot d'aquest tipus de medicacions.
I això que els virus se van dins els bacteris, és que a mi m'assembla gairebé miraculós. Això se pot aplicar a altres malalties? Fagoteràpia, clar, fagos bueno, de menjar.
Clar, el que se sap que els microorganismes competeixen amb ells també, no? És com a la selva que els animals pues, per viure van competint i uns se mengen els altres. Això també passa en els microorganismes. Uns poden aniquilar els altres i els poden substituir. I coneixent aquesta capacitat, pues, se van començar aquests estudis de forma, diguem, demanant un consentiment informat, vull dir, això no pot fer un metge dient vaig a fer aquest tractament, yeah, sinó que la família va acceptar i la societat normativa també van acceptar. No és un tractament que tingui assajos clínics grossos fets que parlin de que sigui segur, que n'hagi fet els secundaris, per tant, és un risc encara, però a situacions allà on els tractaments s'han acabat, és una possible solució. I, de fet, qualque cas que s'ha assetjat han anat bé, qualque altre cas no ha anat bé.
He llegit una cosa en el diari, que no sé si és certa, que antigament, si besaven un infant que havia nascut i feia agut de sal, deien que tenia fibrosi. Això sí. És cert? O és una llegenda? És cert?
No, no, això és cert.
Vull dir, i per què agut de sal? Quina cosa més curiosa.
Els metges antics ja notaren que quan, de fet, ja deien aquest nin té gust de sal i se morirà aviat. I, bueno, és per això, no? Perquè la quantitat de sodi que se perd per la suor en aquesta malaltia és més alta de lo que habitualment s'ha de perdre.
Oh, quina cosa més curiosa. Sí. És a dir, també un origen genètic, hi ha un cremull de mutacions, per tant, se pot transmetre de pares a fills, però també se pot ser com portador asimptomàtic, com passava amb la Covid. Com funciona això? O sigui, pot, sí, tenir pot tenir la malaltia, però no desenvolupar-la, vull dir. És així?
Sí, diguem que per desenvolupar la malaltia has d'haver heretat de part de pare i mare qualque alteració d'aquest gen. Saps què t'ho vull dir?
Mm-hmm,
no.
Sí.
És una herència recessiva, no és dominant. No perquè ho tingui ton pare vagis de tenir tu, o perquè ho tingui ta mare vagis de tenir tu.
Yeah.
Diguem, a banda dur un dels errors en el gen, tant ton pare com ta mare, han de coincidir en el nin i llavors manifestarà la malaltia. De totes formes, hi ha molt de defectes de gen i segons els defectes pues, manifesten un tipus o un altre de malaltia dins del que és la fibrosi quística.
Una cosa més curiosa. També he llegit, que també m'ha cridat l'atenció, perquè, clar, aquí entra la genètica també, que la prova d'estaló darrerament s'ha descobert que no és efectiva per les persones que tenen ascendència de fora d'Europa. És a dir, és per aquest motiu genètic que de vegades se pot embullar la cosa? Com és això?
Mem, no és que no sigui efectiva. És igual d'efectiva si tu cerques els fallos de les poblacions de que tens. I nosaltres fins ara teníem poblacions pràcticament europees, amb la qual miràvem un panell de mutacions. Clar, en aquest moment que a Espanya hi ha un canvi i han entrat moltes persones d'altres llocs, tant d'Àfrica com d'Amèrica, com han d'incorporar en els nostres panells diagnòstics les mutacions més freqüents en aquests països d'Àfrica o d'Amèrica. I simplement és per això que darrerament aquí han notat qualque prova que ha estat genèticament normal, quan no era tan normal. Simplement era perquè no cercàvem aquestes mutacions. Vull dir, nosaltres en cercàvem 43, que eren les més freqüents a la zona europea, però haurem d'ampliar el panell.
A veure, amb si l'agència de medicament agilitza aquest assaig clínic per aquest tractament amb fagoteràpia per als malalts amb fibrosi quística, malament ja hem dit abans que eren dos malalts adults i que ara estan parlant amb el doctor Joan Figuerola, que és cap de servei de pediatria de Son Espases. Aquí li donem les gràcies per estar avui amb nosaltres el Dia Mallorca i també les gràcies per la feina que feis en els hospitals públics de les nostres illes, que són una verdadera meravella. Doctor Figuerola, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. 'Cause you walk hand in hand with another man in my place. No reply, no reply.
I de tres ràdios, Jocna.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, Escà Nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem Ca Nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Que necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Si no teniu casa, ni dobbes per fer-la. Si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Allà una terra on podeu anar, des les portes obertes. Caravana amb mi d'un cortó, ampliar una caseta sense permís per fer-ho. I no passeu pena per qui són els veïnats, només són gent de veniu en el pla. No haureu de pagar impostos, ni aigua ni corrent. Vos enxufau la xarxa i a viure contents. Podreu tirar fent dins qualsevol pinar. No pot ser més fàcil, veniu en el pla.
Veniu en el pla, canten els ànimos, parc des de Sant Joan, fent aquesta crítica en els que van en els pobles del pla i a banda de no fer poble, endamunt emprenyen. Per què parlem aquesta cançó? I perquè veïnats, excursionistes i ciclistes de Sineu i de Costitx i molts de ciutadans a favor dels camins públics demanen una vegada més que la propietat de la finca de la Casa Baixa deixi lliure el pas pel camí vell de Sineu a Costitx. Hi ha dues sentències judicials, del 2009 i del 2010, que diuen que el camí és públic, però encara no s'han executat. Baldes de diferents partits, com són de Sineu a Costitx, s'han posat d'acord per reclamar aquesta demanda que ve de 25 anys enrere, ve de l'any 2000. Saludam Tomeu Molet, balde de Sineu. Bon dia, balde.
Hola, bon dia, com esteu?
Bueno, l'any 2000 ve aquesta demanda. Fa 25 anys que el camí està tancat.
Sí, la veritat que fa... Ja és un tema que sí que se'n viene xerrant qualque vegada sobre el tancament d'aquest camí, però tampoc no havia hagut, com ara en aquest moment, la demanda que hem tingut perquè se torni a obrir. Perquè la veritat que ja fa molt d'anys, bé, jo no era ni per l'Ajuntament, fa tant d'anys.
I, sense dir noms, qui són els propietaris? Perquè m'imagino que això deu ser gent impossibles.
Sí, evidentment és una finca grossa, és una gran extensió de terra i que du anys que està així, que està tancat. Hi va haver, jo sé de set sentències, que hi va haver en el seu moment, perquè sí que hi havia un tram d'aquest camí antes d'arribar a les barreres que actualment que hi havia que hi ha un pous i que estaven tancats i aquí se va dur judici tot això i l'Ajuntament ho va guanyar i se van haver de retirar les barreres i els pous, tot això va quedar dins el que és el domini públic. El que ara tenim les barreres un poc més endavant i el que ens reclamen la gent de que això se torni a obrir.
De fet, han llegit que un ciclista costitxer va passar mal de ventres guardes i va dir... El guerriguer li va dir que no passava, que no podia passar, però ell va dir, sí, jo pas perquè això és públic. I diu aquest ciclista costitxer que estava tan brut que va arribar amb la roba esqueixada. És a dir, si no l'emprenes perquè el volen, és que no té cap sentit estar tot ple de batzers i en mal estat. Això encara et dona com a més inri, no? No ho troba?
Clar, Clar, hombre, jo entenc que ara el que s'ha de fer, si les sentències són clares i defien els diferents catàlegs, com és el catàleg del Consell de Mallorca, que tenen els camins públics documentats al públic, això nosaltres, el que vàrem dir en Sobal de Costig, que vàrem anar fa dos dissabtes en aquesta concentració, és que aquest camí s'hauria de tornar a obrir i que la gent el pogués disfrutar, que és que el que creiem que és el que tocaria. Sempre respectant els veïnats que hi pugui haver a les diferents finques, jo crec que és una cosa que sí que s'hauria de tornar a obrir, de sentar-lo, fer-lo net i deixar-ho així com toca.
Clar, perquè és que antigament, quan no hi havia les carreteres, era la manera d'anar de Costitja a Sineu, és a dir, podríem reivindicar fins i tot la seva importància històrica, no?
Sí, jo ara, clar, com que ja vos dic, és un tema que ara s'ha posat, s'ha damunt la taula, se n'està xerrant, haver mirat i, bueno, sí, hi ha documentació històrica que fa referències en aquest camí, que jo crec que com molts, perquè el que se feien eren camins per anar a les possessions a fer feina, les diferents finques, les propietats, i segurament com que n'hi ha d'altres, que després, evidentment, va avançant els temps, va evolucionant tot i s'arriben a fer les carreteres que tenim actualment. Però camí d'aquests, segurament, en trobaríem més. Jo crec que és interessant que si són públics, que els pugui disfrutar la gent, el que he dit en respecte. Perquè també després és molt important que se faci un manteniment correcte per part de l'administració i que se pugui fer un ús i el se pugui disfrutar.
N'hi ha quasi 200 de camins públics tancats a Mallorca. És que la servitud de pas ha existit sempre. Si tu tens, per exemple, la platja d'Escarol pertany a la finca de la vall, de la família Marc, sí. Però tu has de poder entrar per la vorera de demà, perquè és servitud de pas, perquè és el litoral. No hi ha litoral privat a Espanya, i un camí públic és públic. Què podeu fer? Què podeu fer, vosaltres? Perquè fins i tot he llegit que malament li obliguin el propietari, pot triar la manera que li vagi millor a l'hora de reobrir el camí, fins i tot desviant-lo en damunt. És així?
Jo, això és un tema que ja vol dir. Jo ho posaré en mans de tècnics, de boguetes, de gent que mos pugui assessorar i mos pugui dir exactament com ha de ser, perquè després aquí el tema del traçat original, sobre si ha d'anar per... que és el que mos va dir la gent, que sí, no, si ha d'anar per el traçat original, o se pot desviar o no. Jo, aquest tema... ara mateix, fora xerrant papers a davant i en els corresponents informes tècnics, no puc opinar. Jo el que sí que veig és que l'ideal seria poder arribar a una entesa, no només amb un propietari en concret, el que m'has dit, si hi ha diferents camins públics, i si s'ha de derivar un poc, però ha de ser a benefici de tots, no hi veig cap problema ni un, en compte que el camí estigui obert. Perquè també hem d'entendre, i supos que estareu d'acord, que crec que també, i mos passa per la serra, és que molta gent també fa un mal ús dels camins públics.
Sí.
Això és un altre tema, també. Oh? Sí, sí. I jo entenc que propietaris que el deixarien passar per les seves finques i no deixen passar pel mal ús que se fa.
Sí.
Val? Per tant, jo crec que aquí hi ha dos punts que són importants. Un, l'administració han de vetllar perquè se puguin obrir aquests camins. Els propietaris han de deixar passar, si és públic, han de deixar passar, i la gent que l'utilitzi n'ha de fer un bon ús. Això també és molt important, perquè si no, què fa? Si hi tens una finca i hi tens animals, això, claro, s'ha de respectar també aquestes zones.
Que també ara, un dia li demanaré a la Guàrdia Civil, si jo entro, el guerriller em diu, no pot entrar. Jo entro amb una còpia de les dues sentències i criden a la Guàrdia Civil. Jo dic a la Guàrdia Civil, miri, he entrat. Tenc dues sentències que diu que això és públic. És que pagaria la pena fer la prova. Perquè, dius, ben, si hi ha dues sentències que diuen que això és públic, com que el guerriller no me deixa entrar? El guerriller no me deixa entrar perquè el propietari li ha dit que no deixin tenir ningú.
Clar.
Però
clar,
és que és un peix que se menja a sacó.
Sí.
Vosaltres heu fet concentracions i darrerament vau fer una concentració, sí, una passejada. Sí. I clar, és que la gent deu trobar que li estem com robant una cosa que és seva, tant a costits com a sineu, no?
Sí, sí, jo entenc que un poc el sentit de que la gent li agradaria que tornés a passar. Inclús he xerrat amb veïnats d'aquesta zona, de la zona de Sant Oliver, de Vinitaref, que saben dels seus predins o dels seus avantpassats de que sí que tenen constància, que hi havia altres ramificacions, digues, que a mi i m'han dit i que passava per davant que nostre, etcètera. Nosaltres no tindríem cap inconvenient que tornés a passar sempre que s'utilitzés bé. Per tant, jo crec que el que he dit, l'ideal seria en aquests casos poder arribar i fer un enteniment, diguem, i que fos positiu per tots.
Sí, perquè tant, si no és com costitxes, podeu emprar aquest camí històric, que al cap i la fi encara hi ha gent que se'n recorda de fa més de 25 anys, i amb que preguntura tinguis la meva edat, d'haver passat per aquest camí. Tant si neu com costitxes s'ho mereixen, perquè és el camí que uneix aquestes dues localitats desplat. Home, un mulet balde de Sineu, que hagi molta sort, seguirem el tema, perquè no pot ser que faci 25 anys que el camí públic estigui tancat. Gràcies per atendre'm-nos i una ferrada molt forta a tot Sineu i tot Costits. Gràcies, Balda.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Bueno, nosaltres ara anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Nova ocasió per saber una mica més de la nostra idiosincràsia, de com som els mallorquins, i aquesta vegada ens sentem en la figura d'un porrerenc que molts coneixem, Joan.
Així és, Jaume, com anar? Mira, sí, avui aquesta radiografia mallorquina ens serveix per conversar una estona amb un referent de la meteorologia, podem dir, televisada, aquí a les Balears, un home que estan segurs que encara li demanen pel temps a qualsevol poble que visiti.
Ja fa una vintena d'anys, aproximadament, o més, i ja anem per 21. I això vol dir que són molts anys de repassar refranys, senyes, dites populars, tradicions, els cultius de fora vila, a vegades d'encant de sembrar una cosa que justament ja ha passat i ja la veneu vosaltres en el mercat. Bé, però farem el que podrem, com tot. Així que seran lliçons populars. Penso una cosa, que el Pare Nostre ja ho diu, Pare Nostre nou, que dona aigua quan plou.
Segur que molts ja l'haureu reconegut. Qui ho escoltat és un periodista i també viatger cultural nascut a Porreres, que durant molts anys va exercir com a home del temps a l'Informatiu Balear, Televisió Espanyola. Ha presentat els programes de televisió Camina, Caminaràs i El Cercador. També a Ona Mallorca feia el programa Pisco Labis Trementina. I a Ràdio Nacional feia Les Fronteres del Vent. Ha editat l'almanac Calendari Porrerenc i Calendari Illenc, que ha rebut diversos premis, com el 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear. Altres també com el Camp de la Conselleria d'Agricultura, Populars, el Premi Medi Ambient del Consell de Mallorca per la seva tasca a la ràdio i a la televisió. Ha impartit moltes conferències sobre cultura popular i meteorologia, en aquest cas tradicional, i tenia moltes ganes de saludar-lo i conversar amb un estor amb ell, perquè molts ja sabeu de qui parlam. Joan Barceló, què tal, com esteu? Benvingut.
Bon dia, com estàs, Joan?
Bon dia, Joan, benvingut.
Contents de sentir-te, Joan. Tenien ganes de demanar-te una cosa. Jo quan vàrem parlar fa un parell de dies per fer aquesta entrevista, vos demanava, dic, Joan, i ara què feis darrerament? I m'agrada la resposta perquè vareu dir, fas viatges o ridícul? Depèn.
Depèn, sí.
Depèn del dia, no?
Això és ridícul, és una constant. A més que m'ho dedicam un poc a fer valor d'aquests, no?
Sí.
I a vegades no estàs 100% segur de si has fet el que tocava o t'has tirat de cap per avall.
Clar, és que, Joan, ara ho dèiem, o sigui, molts encara vos reconeixen com a periodista mítica cara del temps de l'Informatiu Balear, Televisió Espanyola, però clar, és que ja fa molts anys que també, no sé si ho combinau a la vegada quan feu feina, o sobretot ho heu potenciat quan ja vos vareu jubilar, però que compta molt, perquè què és això d'aquests viatges culturals que no t'haureu de fer?
Bé, ja en fa, de viatges. I en continuo fent, perquè ara m'agrada més que abans encara, no? I el que ha plogut tant des de llavors, és que darrerament inclús ha plogut, sobretot a Eivissa, molt des de... ha plogut moltíssim. I ja, un temps, no hi plovia quasi mai. Així és que, sí, m'agrada molt sortir, fer volta. M'agrada molt la península Ibèrica en general, no? I és països que... també m'agrada França, m'agrada Portugal, però sí, me considero un poc viatger colintràpid.
Viatger colintràpid, m'agrada. Joan, encara vos passa que qualsevol poble que aneu vos enganxa qualcú i vos demana prestens?
Bueno, sí. Encara me passa. Ahir, mirant el futbol, un en el final del partit passava la pena per ahir, perquè, clar, cada dia tenim avisos de situacions grogues, alertes vermelles, alertes... I clar, la gent ho viu, i va dir, no passarà res, efectivament. Aquesta nit passada ha passat poques coses. Ara tenim una tardor tan madura que presta estiu, no?
Joan,
sí, encara m'ho continuen demanant.
Joan, jo m'imagino que tu mateix has vist com ha evolucionat, com ha canviat el clima. De fa 30 anys, per exemple...
ha canviat molt.
Fa 35 anys, per exemple, ara. És a dir, tu ets un dels millors per confirmar-ho. Això no és normal. Aquest maig, juny que va fer, això no és normal, no, no. Joan?
I ara tampoc no és tan normal. És a dir, tenim un tardor, que ha començat fa poc, bastant normal. És a dir, enguany es tira més de la vertent estiuenca, estiuet de Sant Miquel, estiuet dels membrillos que està a punt d'arribar, etc. Però, així i tot, hem de considerar que aquesta tardor és bastant poc hivernenca. És una primavera d'hivern, quasi, que s'assembla més a l'estiu i a setembre que res. I així pot durar moltíssim, perquè se sap quan comença, però mai se sap quan acaba, això.
Joan, mira, ara aquesta frase feta que m'ho deixes ara me fa pensar el que també volia demanar-vos, que, clar, quantes frases fetes, quantes dites deveu haver dit, perquè n'hi ha tantes, i jo no sé si encara darrerament n'heu après més, o ja hi ha un moment que ja heu fet escupo, com aquest.
No, sí, sempre n'aprenc de noves. Jo quan fas temps, a vegades m'havia d'inventar per anar d'empreses i això, els redactava i tal. I arriba un moment que apareixen de la família i els hi dones carta de natura sense que hi hagi massa problemes. És a dir, el món dels refranys és un món viu i no és un món fòssil. Per tant, els refranys continuen sent vius i... Per una banda, és el retrat de com era antigament, inclús hi ha refranys que són anteriors a la reforma del calendari gregorià, i hi ha refranys que són acabats de fer, i tampoc passa res, no? Jo, avui, per exemple, et sembro, i realment és el patró dels que no conviden mai. Suposo que els coneixen, no?
Ah,
ja se sap,
sí,
que quan són més de dos que pagui cadascú.
N'hi ha que fan festa, n'hi ha que fan festa avui.
I cadascú pagui el seu, no? I deia que és, a mi m'agrada molt, perquè de vegades dic som el vicepresident de l'associació.
Joan, m'agrada això que dius perquè, clar, és una cosa molt viva, això de refranys, i m'agrada que ho digueu. Hi havia moments que tanmateix deu venir del món, inventarem una dita, un refrany, i tanmateix, i qualcú se'ls ha inventat, o no? També qualcú se'ls va inventar qualsevol refrany que deim.
És així, els refranys són quasi com les gloses, que jo els tenc un respecte molt gros, perquè mai he estat glosador, i quan he hagut de fer una glosa, l'he hagut de fer venir bé, i així tot, amb dificultats, no? Tu ho saps. Però en els refranys crec que el món és molt més obert, perquè és una simple rima que és molt més fàcil, no? Per això, vull dir, tothom en podria fer i els adaptava a la seva manera. O sigui que, com a mínim, tenen això, que la glosa és molt més difícil que no el refrany, que és una cosa, és una peça flat, una peça fàcil, un reduir, i ja està.
Ara que dius frases fetes, tornem a lo de com ha canviat tot, que moltes dites ja no serveixen. La monja l'encén i es farà la paga, per sant tal, sembra qual, no? Tot això ara ja...
Per exemple, ho acabes de dir. El dia de 20 de juliol, quan la monja l'encén, ja fa dies que estava encès, Sant Bernat va arribar, sí. I Sant Bernat no ho va pagar, sinó sí. Que s'ha anat apagant a poc a poc. Hi ha dites que sí, que un any te van bé i un altre any no, eh? O sigui que el bo que tenen, les dites, que si no acaba d'ajustar, ja l'ajustaràs un poc d'una altra manera, no... Uh-huh. Jo ho he de confessar, és a dir, hi ha refranys que els fan venir bé.
És així, és clar. Així. Joan, i d'on ve aquest interès per tot el que sigui cultura popular? No sé si ja de jove éreu aquell friqui que encalçava aquestes dites
ja
i tot això.
Coraga, sí, exacte, ja tenies coraga, no? Ja era un friqui de jove. Sí,
sí, eh?
Disfrutava de veure ploure, disfrutava dels canvis meteorològics, i això és una obsessió que també a poc a poc du com a conseqüència anar a viatjar per veure mam, si viatjant el temps canvia, no? Perquè no és el mateix a les Illes Balears, que tenim un clima bastant avorridet, perquè no mos costa molt que hi hagi canvis, no? A una península que ja és molt més fàcil veure canvis i veure neu, per exemple, no sé, ja és una altra història, no? Mm-hmm. I això ve des del lot, perquè això ho dur de dins, i si no ho fas. És a dir, jo quan vaig començar el primer dia que vaig fer una col·laboració a la televisió o a la ràdio, ja hi vaig ficar refranyer, ja vaig ficar cultura popular meteorològica, perquè això és consubstancial a la nostra manera de ser.
Joan, l'any passat vos vàrem recuperar, en certa manera, com a membre del jurat del programa La Millor Festa, d'Ivetes Televisió, presentat per David Ordines, que recorreu moltes reveles de molt de pobles. Com va ser aquest tornar a la televisió? I no sé si teniu ganes de tornar a la televisió. Si és una cosa que enganxa o ja ho veus com una etapa més llunyana?
La televisió no enganxa gaire, perquè és tan complicat tot que fins i tot un programa tan senzill com el de La Millor Festa, du a la seva complicació, ara de ser, i l'art de viure, i ara de passar per unes fases de producció que hi són i no te pots evitar, no? Per tant, una persona que ha estat a televisió, enyorarò, ja no l'enyora, perquè, mam, quan ets, t'ho passes bé, però quan no ets, diu, botiveré, quines poques ganes de tornar-hi. Perquè és així, no...
En Jaume riu, en Jaume té aquí de vora i riu, en Jaume Noguera.
I vaig dir-li en Jaume.
Sí, és que jo he estat de vacacions 15 dies, ara de vacances, 15 dies.
Tu no
i jo què vol que te digui, jo no...
Passa.
No ve enyorat gens, aquesta televisió. No. O no,
jo
Joan?
Jo sempre dic, sí. La televisió fa més lleis i més grassos.
És cert? 5 anys i 5 quilos. Està estudiadíssim. Engreixes 5 quilos i te fa 5 anys més major. Sí, sí.
No pots enyorar una cosa que te fa d'ell i t'engreixa tot sol. Has d'anar a sopar.
I Joan Barceló, com a mític presentador del temps informatiu balear, què trobau, mem, aquests presentadors i presentadors del temps actuals? Com ho veus? Hi ha bona plantilla, hi ha hagut bones generacions? Com ho veus? Ha canviat molt aquesta manera de contar el temps? O
què trobau? Ha canviat molt.
Sí.
Sobretot, jo crec que la plantilla és bona perquè estan preparats. Uh-huh. És a dir, a darrere tenen un coneixement de física envejable. Tenen contactes, també, vull dir, nosaltres que s'informen bé, no? I a vegades me fan un poc d'enveja, perquè, a més, els veu tan primers i tan guapes, que, mira, també és això. Però, sí, han d'estar preparats, perquè, si no, no ho podríem fer. I, sobretot, perquè avui en dia estan tan a l'abast del públic en general d'informació meteorològica que costa moltíssim que te puguin entendre en tan poc temps. I a vegades me fan sofrir una mica, sobretot quan no hi ha notícies.
Clar.
Perquè a vegades insisteixen sempre en el mateix i esperes un poc més d'ells, no? Jo sempre espero en ells, dels presentadors dels temps, des que a vegades me donen. Però també reconec que som un cabell que ja sap per on ha d'anar la cosa. I a vegades especulam, sobretot a les Illes Balears, massa dels temps que ha de venir i massa poc dels temps que ha fet, que és el que se'n ven segur.
I doncs mira, Joan, per acomiadar-te, ja que dèiem de vegades que mos han d'inventar ses coses. Avui hem xerrat amb en Joan Barceló, que a banda de gran persona és tot un senyor. Te sembla bé? T'agrada? Dona des teu principal.
Està bé, està bé. Últimament pot fer de redolent d'un vol.
Sí, sí, per aquí també en saben. Joan Barceló, moltíssimes gràcies per tota aquesta tasca que ha fet durant tots els anys i per no aturar i per atendre'ns també aquí al Dia Mallorca. Joan, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
A vosaltres. Adéu.
Nosaltres ara d'aquí un instant robem en Xavi Canyelles en la seva anàlisi del cap de setmana. No ho amagueu.
IB3 Ràdio és Dial.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esportres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esportres.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
Estem en plena època de fenòmens atmosfèrics, tardor, les tempestes són notícies cada any, inundacions, cotxes que afectats, carreteres que semblen torrents, la setmana passada a Eivissa hi va haver inundacions, fa anys va ser Banyabufar i Esporles, que hi va haver un esclafit, l'any passat també el Mercadal, ple d'aigua, un fang. Saludàvem en Xavi Canyelles, que va explicar una mica com canvia la natura durant la tardor,
ara que parlàvem
amb en Joan Barceló,
exacte.
Però aquestes tempestes són conegudes. Els temps de
sí,
tempestes.
Vull dir, cada època de l'any és molt coneguda per la pagesia, per tota la cultura popular, no? Ja diuen que quan llampega, llampuga, per exemple.
Sí,
és època de les llampugues, perquè és un peix que té aquests colors elèctrics, que pareix un llamp, és ràpid com un llamp, i a més coincideix amb aquests llamps, no? També recorden, per exemple, que la tardor és època de bolets, d'esclatassangs, de picornells, de blaves, etc. No? I la natura canvia. Hi ha més humitat, ja podem escoltar ocells migrants que arriben aquí, que passen uns dies, que se'n tornen, que estan de passada, no? La mà canvia. No té res a veure anar a nedar ara que a mes d'agost, per exemple, no? Hi ha espècies, hi ha peixos que també... Hi ha palometes, palomines, hi ha unes altres espècies de gromers, etc. I llavors, evidentment, bé, canvia una mica tot. I la tardor també, per jo l'any comença a setembre, no comença això de dia 1 de gener, això és un doi. Vull dir, per jo comença al setembre. Les escoles, la universitat, la gent s'apunta a gimnàs o a classes d'anglès, nova programació d'IB3, la gent va d'excursió, etc.
Bueno, ara que parlem precisament del temps, qui millor que el nostre meteoròleg emèrit per parlar d'aquestes coses, el senyor Agustí Llançà. Bon dia, Agustí Llançà.
Moltes gràcies per convidar-me. Sí. No, jo el que volia dir és que, clar, nosaltres venim d'un estiu molt calent, amb unes altes temperatures, en el cas de la mà, i, evidentment, arriben els anys dels freds de centre peninsular i dels nord de la península, i també, suposo, de les èpoques fredes, de lo que serien a Europa, i quan arriben, se troben aquests canvis de temperatura. I és aquella sensació de sacsafogó, que fa una humitat. Bueno, nosaltres a Menorca tenim les rissagues es que pugen a metros, per exemple, a l'esport de Mó, a l'esport de Ciutadella, pugen un o dos metros cap a dalt i llavors es tornen a baixar una altra vegada i les barques fins i tot surten cap de fora. Bueno, però aquí és el que passa, que les meteorologies, fenòmens meteorològics, a Saturló, són molt típics de la Mediterrània. Per què? És molt fàcil, perquè tenim els canvis de temperatures i se poden donar lloc, per exemple, els esclafits, que fa ser molt gens, que molt bé has dit tu, llavors també hi hauria el que serien els caps de fibló, que unes vegades s'han d'Alemanya, altres vegades poden arribar. Bueno, i llavors les tempestes. Les tempestes se produeixen precisament quan hi ha aquests canvis bruscos de temperatura i les persones, la gent en general, diu, com és que no plou si no és que plourà? Bueno, això és molt fàcil d'entendre. Això són els núvols, els núvols que van donant voltes i voltes amb un altres, evidentment, i quan se donen les característiques importants i necessàries perquè se formin les pluges, se formen pluges. Si no, no se formarien les pluges. Per tant, per l'aventura fa 45 litres de cineu i va 0 litres de palma. Això és perquè, senzillament, la meteorologia no és una ciència exacta. En funció de segons pot canviar totalment les temperatures i les borrasques. No? Les borrasques, les altes temperatures, les baixes temperatures, i recordem que l'aigua sempre va de dalt cap a baix. Ara, per exemple, això que la setmana passada que hi va haver aquestes torrentades a Eivissa va ser una sort, també, a valga la redundància, que va ploure a baix. Perquè si hagués plogut a dalt, les torrentades, coses cap a baix s'embossen. Això són coses que sempre nosaltres sabíem sempre. Ara bé. Que hi pot haver granissades, el calabruix, evidentment hi pot haver calabruix. Però ara no és època de calabruix. A més, en van, que quan se formen les calabruixades, que són les capes més baixes de l'atmosfera, de la troposfera, que, evidentment, són, ara ho hem vist aquest dia, la Dragonera, que ha fet unes pujades d'unes onades, allà on hi ha el centre aquest d'interpretació de la Dragonera, que fa, precisament, aquestes gràfiques ho donen, que en els anys 80 no hi havia aquests canvis climàtics, ni molt manco. No sé si ara l'has contestat a la pregunta.
Sí, completament, sí. Don Agustí Llençà, sempre és un plaer.
Quan vulguem, enhorabona, gràcies.
Sempre és un plaer parlar amb Agustí Llençà. Clar, les escoles també de vegades han de suspendre les classes perquè s'inunden escoletes, instituts, col·legis. Avui en Xavi també ha duit a una nina que va ser afectada per les fortes pluges i no va poder anar a escola. Hola, Laureta, com estàs?
Ja, bé. Jo és que vaig anar a l'escola i no vam poder entrar perquè estava ple d'aigua marrón, que parecia xocolata. I el meu papa va dir, no hi podem anar. I va enviar un WhatsApp en el mòbil de la mama, que varen quedar allà a l'aigua i no varen poder entrar a l'escola, no? Va ploure aquí.
Aquí molt poc, en Laureta. Va deixar ni por en qualsevol moment.
No, perquè estava això a cotxe, però no vaig anar a escola i la profe va dir, mamà, heu de fer una redacció de ploure.
I tu què vas posar a la redacció?
Vaig posar, avui ha plogut molt i no he pogut anar a les classes.
I per això, com, això és un titular, no és una redacció?
Ja,
no,
però per fer la perosa, perquè vam anar un cumple amb el meu germà i com que també plovia, no vam poder anar al cumple i vam quedar la nostra, perquè plovia. Sí. Jo t'he vist per la tele, tu.
Sí, ara sí que serà...
I la teva germana, que té un risor vermell.
Sí.
Que feia un programa de salut.
Sí, efectivament.
I un que deia Noguera i Noguera, un programa de ràdio.
Jo per mi no havia nascut.
No, quan... havia nascut, però la mama ho té d'edat.
Una cinta de casset?
No, fa 6 anys o això.
Laureta...
Me'n vaig a la dina.
Has d'anar a dinar, sí. Has berenat avui. Molt bé.
Sí, però a poc, perquè hi havia molta d'aigua, entenc-ho.
Idò, vés a dinar, Laureta. Gràcies, Laureta. Ja tornarem a convidar-te en el programa.
Jo, Laureta...
Sí, surt
per això. Mamà, ja me'n puc anar.
Sí, ara te venen a cercar.
Gràcies. Vendré dissabte, no venim amb manual.
Exacte, sí, vale. Regina Cortes.
Sí, molt bé. Regina Cortes.
Perfecte, adéu. Adéu, adéu, Laureta. Bueno, també hem de dir que sempre ha plogut tant i d'aquesta manera tan brusca. Abans me'ls ho ha dit, en Agustí Llençà, però una persona que sap molt de la vida, de la nit, i que té moltes anècdotes, i que coneix pràcticament a tothom, és en José Luis Ardura. Com estàs, José Luis Ardura?
Vamos a ver una cosa. Tú sabes que yo era muy amigo de Pepe Tous y de Sarita. Entonces yo trabajaba en Titos, y me acuerdo que una vez en el paseo marítimo pues estaba lloviendo en los años 70. Y entonces me la jugaba ahora que hay móviles. Había los teléfonos fijos y las cabinas telefónicas. Yo estaba en Titos. Y el jefe de Titos me dice, a ver, José Luis, que tenemos una llamada que es una persona que se ha quedado atascada. Y era, sin lugar a dudas, Pepe Tous, que me estaba llamando desde una cabina telefónica. Y yo digo, pero yo no tengo coche, porque no he conducido nunca, siempre me han acompañado. Y la cuestión es que en aquellas épocas, claro, cogimos un taxi y desde Titos llamamos un taxi y después fuimos con Pepe Tous a ver a Sara. Hicimos una paella, tengo fotos con la paella con Sarita. Después también estaba Lolita, que una vez se quedó atascada con el coche ahí en la riela. Después tengo fotos también con las chicas Bombón, que estuvimos ahí haciendo de gira. Las chicas Bombón, tú también te las conoces.
No recuerdo.
Sí, hombre, claro que las conoces. Bueno, no existía IB3, ni existía nada. Y entonces fuimos ahí con las chicas Bombón y nos quedamos también con la lluvia. Y ya me tienes a mí, a todas estas chicas, lloviendo bajo la lluvia. Madre. O sea, cantando bajo la lluvia, haciendo unos espectáculos. Eran maravillosos en aquellas épocas los espectáculos que hacíamos.
Ardura, tú ya... Tú agradabas más aquel temps, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que ahora hay mucho de todo, ¿sabes? Y en aquella época, pues claro, las personas salían de marcha y había música en directo. Esa es una cosa, no es como ahora que la gente escucha cosas. Y esa es una cosa que ha cambiado mucho todo. A mí me dicen, ¿por qué no escribes un libro, Ardura? Yo digo, es que no tengo tiempo.
Estás muy ocupado.
No, y además que la gente después se aprovecha y quiere hacer libros ellos y cosas. Yo ya tengo mis memorias hechas.
¿Y cuáles publicarás?
Bueno, pues... algún día.
Bueno, han recordat de ses sí. memòries.
Bueno, sí. Exacto. Voy a pedir un taxi.
Perfecte, ¿eh? Perfecte. Sí, que tu no conduces. No. Moltes gràcies.
Ja, a producció.
José Luis Ardura, una mita aquí en els nostres micros. També li volem demanar opinió com a periodista, que cada cap de setmana presenta i dirigeix aquí el programa La Gran Vida, en el nostre estimat Miguel Ángel Arisa, quin titular mos pot donar sobre tot aquest tema d'inundacions, pluges, que cada any se repeteixen. Miguel Ángel Arisa, vengui.
Hola, mem, jo ara mateix, quan són en directe a les 12:56 del migdia, per... amb en Noyera, qui m'ha fet aquesta pregunta, resulta que el nostre company, en Julio Bastida, m'ha dit que, efectivament, va haver molt de litros, que no hi va haver cap cosa d'altre món, però tu saps que ara jo ja no visc a Palma, ja no visc a... vull dir que no visc a Manacor, perquè la benzina i totes les coses, però visc a Palma. I una vegada que tu vius a Palma, evidentment no fas tant de quilòmetres, perquè jo volia dir una qüestió, i és que les persones que fan molta carretera, jo no voldria ficar-me amb embull de líos, però que fan molta carretera, veuen millor el temps atmosfèric. No sé això que vas d'una banda cap a l'altra. Jo quan estava a Manacor venia directe i va ser una cosa grossa. Però jo pensava a veure si hi ha qualque tema que els torrents estan embossats, tothom sap que els torrents estan embossats, que s'han de desembossar. Qui s'encarrega d'això de desembossar? Tu ho saps, no hi era?
Les brigades municipals, normalment. Crec.
I perquè jo he pensat, això que dius, bueno, vaig per allà i, per exemple, la policia per dura temps, ara no ho sé. Jo demano aquesta cosa, a veure si la policia és el que ho fa, perquè jo no tenc idea d'això, o si ets la Guàrdia Civil, o si que sigui. Dit això, quan són les 12:57, en rigorosa directa, IB3 Ràdio, amb el noier que m'ho fa preguntes, perquè està totes cap de setmana, que té una feinada. Tu tens molta sort que fas feina de dilluns a divendres, però jo faig de dissabte, i diu, que m'encanta, eh? Que no hi vols que dir.
Ets un home de ràdio, ets un home de ràdio.
Un home de ràdio, moltes gràcies aquí a tots, eh?
Miquel Àngel, Aïssa, moltíssimes
salut, eh?
Gràcies. Disbauxa, la gran vida, Miquel Àngel, Aïssa. Altra vegada has tornat d'un esteu tiranosaurus.
Sí, no, sí, sí. És que, de fet, en Agustí Gensà s'ha escaladuit. Agustí, el tens fermat. Si amb una cadena l'ha de desfermar. Sí, sí. A més, és una escena quan hi ha Tyrannosaurus Rex, està ploguent.
Això és cert.
I és baciot, s'està ploguent en les petjades, que se'ls fang, i es fang fa que els 3 o 4 dits dels Tyrannosaurus Rex quedin, evidentment, i això va ser que se va fossilitzar, però això és la paleontologia, que un altre dia en parlarem. Evidentment, un altre dia en parlarem, on és el Tyrannosaurus? Aquí el tenim, eh? Vols que digui alguna cosa?
Que digui el seu carit de tiranosaurus.
A ser de tres.
A ser de tres.
Bé, digue-ho tu, no, què era?
Una, dues, tres. Oh, Jesús Déu meu, quina parada.
Ja està.
Xavi, que ja hi ha, moltes gràcies. Fins dilluns, qui ve. Salut, tornem demà a les 9 i a les 12 al dia a Mallorca.
Tan prest.